Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui al Congrés a Junts que es necessita mútuament per no caure en polítiques d'extrema dreta que voldrien, per exemple, eliminar l'autogovern de Catalunya. L'escoltem.
En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
Ho ha dit després que la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, al Congrés dels Diputats, l'hagi responsabilitzat de bloquejar la legislatura pels seus incompliments. I més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari, així ho revela un estudi del sindicat USTEC, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. A més, segons informa, gairebé el 90% dels mestres es mostra en desacord en com s'aplica l'escola inclusiva. El portaveu d'USTEC és Xavier Díez.
Tenim una escola del segle XXI, amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys, amb salaris del segle XX.
I la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat en la reunió d'avui part del Girona del futur campus de salut de l'Hospital Trueta, incloent-hi l'afectació al Parc Jordi Vilamitjana, però ha deixat en suspens tot l'àmbit de Salt perquè faltaven informes. Diu, en concret, falten dos documents que han d'avalar l'Estat i que fa referència a dues infraestructures a tocar del sector, l'autopista AP7 i l'aeroport. Les obres de renaturalització del riu Francolí es troben a poc més d'un mes d'estar enllestides. En el projecte s'hi ha destinat una tercera part dels 4.200.000 euros de fons Greenbelt 26 per fer-hi quatre grans actuacions: canviar el sistema morfològic del tram baix del riu, eliminar espècies exòtiques, la millora i l'adequació d'uns 3 quilòmetres de la llera del riu i la creació de 3 arquetes per combatre les possibles contaminacions del medi. I el dramaturg Josep Julien ha guanyat el Premi Frederic Roda de Teatre que atorga la Diputació de Barcelona amb l'obra Estic Tartar. Es tracta d'una comèdia que denuncia la corrupció política a València amb elements de l'absurd i del thriller. El jurat ha destacat l'originalitat de la proposta. El premi està dotat de 8.000 euros i l'edició del text i l'organitza la Diputació juntament amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 12 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu parlarem amb el fundador de Mas Container. El nostre meteoròleg de confiança ens parlarà de les llevantades, que ara fa molt de temps que no en tenim. I dedicarem bona part de la segona hora del programa donant importància al medi ambient i parlant d'ell. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Què vol dir això?
Te feia bé el vent, per lo que hagi de venir després, per si de cas, no? Què et sembla?
Què vol dir?
Per les llevantades i aquestes coses.
Ah, no, de moment sembla que no, que no tenim llevant.
Aquí no arriba, no?
No, no, no. Fa, jo diria, ho dic de
memòria. Fa més calor i tot, potser.
Bueno, perquè avui és l'estiu de Sant Martí. Però...
Una vegada, sí. Aquest senyor que no marxa.
No.
Per l'amor de Déu, per favor, senyor Martí, marxi.
És avui, és avui, diria que és avui, vaja.
Ahir. Per això que ja toca,
ah,
no?
Ah, doncs continuem.
Ja ho ha fet, que marxi, gràcies.
Continuem amb ell.
Està en un qui... No?
No, la setmana que ve crec que farà fredet.
Ah, ja toca, no?
Home, a mi aquesta temperatura m'ha bé, eh?
Que vaig menjar els torrons amb biquini, que no ho havia fet mai de la vida.
A mi no em el meu somni és passar el Nadal a l'altra punta del món en biquini, a la platja, així.
Aquí tu com?
Ple estiu.
I a més, si pot ser a les Bahamas, a llocs on hi hagi 4 o 5 onades d'aquestes que t'agraden a tu.
Bueno, a les Bahamas o més igual on, però...
O aquí al costat, tampoc.
Però el meu somni és aquest. Vinga, ja fa temps que ho treballo, això, passar el Nadal a l'altra punta del món.
Doncs vinga, adeus de l'Olimp, que hi coincidiu.
Exacte.
Pobre xica, bé, que s'aporta molt bé. I és treballadora.
Exacte.
Ja està.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, ara que esteu parlant això dels Nadals i la calor, clar, a l'hemisferi sud és estiu quan és Nadal. També és una mica, bueno, per a mi costa imaginar, no?, jo què sé, el pare Noel, que va sempre tapat, abrigat, pues a l'estiu, no ho sé, me costa imaginar-lo.
Jo he vist a Canàries, sense anar a l'altra punta del món, que fred no em fa. He vist decoracions de Nadal a Canàries de... Bé, com si hi hagués neu, arbres així com nevats, renos... Com...
O sigui que... És a dir, que estan a l'estiu, però realment ho decoren com si estigués a lo Nadal, a l'hivern,
sí, sí.
Vull dir.
Exactament.
Vale.
Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs, prop de bé, avui amb calor aquí, eh? Avui fa garbí. Bueno, ja portem molts dies d'aquests vents del sud. Això, aquí el vent del sud és farragós. Ahir parlava allà a la Riba, a peu de la Riba, amb en Manel Montià, que alguna vegada l'hem tingut aquí a la Randa Mar, i diu, jo odio el garbí, diu, no m'agrada, diu, em fa mal de cap, em fa estar pesat, és horrorós, i està a 21, 22, 23 graus com estem aquests dies, això no toca, com diria aquell, estem ja una mica fartets.
Això no toca. Home, la sensació és que encara ens en queda per uns dies així. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, també aquí amb una miqueta de calor. Avui déu-n'hi-do, 20-21 graus aquí a Vilanova. Sí que és veritat que al matí fa més fresqueta, sobretot els que venim amb moto fins a la feina, però de seguida ja s'entra en calor, o sigui que ja va tocant fred.
Has vist el tema? Els que venim amb moto...
Ah. Home,
clar, és que venim amb patinete. Què hem de fer?
Jo camino. Jo camino, directament.
Veus? Encara pitjor.
Fai
encara
salut.
Pitjor.
I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo vinc amb cotxe a treballar. Jo soc d'un altre poble, per tant, he de venir amb cotxe a treballar, més que ventós, si fa fred amb la calefacció, si fa calor amb l'aire condicionat, amb cotxe s'hi va molt bé.
Sempre i quan no se't trenqui l'aire condicionat, perquè a mi em va passar, vull dir...
Sí, sí.
T'ha no passat, pot passar.
Pot passar, però...
Veus, el Carles,
no?
No
cridis el mal temps, ara.
Sí, sí. I no el posis gaire, que contamina. Ja saps que a nosaltres això de contaminar no ens agrada.
Ja, però és que m'agrada menys passar calor, per tant, el posaré quan toqui, sempre que em convingui.
Perfecte, Oriol. Va, deixem l'aire condicionat, deixem la calefacció, anem a començar el programa avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que estan a punt pel trasllat de sorra de la platja gran de Palamós a Sant Antoni. Sergi.
Doncs sí, Marina, aquesta actuació forma part del projecte d'estabilització de les plages d'aquest nucli que busca recuperar una part del volum de sorra que es perd a causa dels temporals. El projecte està promogut per l'administració de costes i també contempla fer una infraestructura en forma de dics. Es tracta d'allargar els dos espigons que hi ha a la platja d'Es Monestir d'una banda i a la platja gran de Palamós davant la caseta de socorrisme de l'altra. De moment, encara això encara no es farà perquè Costes està realitzant un estudi per comprovar si el que es preveia el projecte, que es va redactar fa 10 anys, encara és vigent. Pel que fa al transvasament de la sorra de Palamós a Sant Antoni, de moment s'ha fet el marcatge previ de la zona d'actuació i el muntatge d'unes tanques. S'estima que la feina de trasllat de la sorra durarà 4 setmanes i comportarà l'ús de maquinària pesant. Els camions faran els viatges d'anada i tornada per la mateixa platja. Per això es tancarà el pas a les persones a la franja de la platja gran més propera al mar. Aquesta actuació permetrà retirar l'acumulació de la sorra, que actualment hi ha a diversos punts d'aquesta platja, principalment a la zona central. Això, amb el pas del temps, ha suposat el canvi de la morfologia en el seu límit cap a mar. Es tracta d'un sector que a poc ha crescut cap a la zona de fondeig de la badia, amb la qual cosa s'ha anat restant la mina d'aigua. Retirar la sorra acumulada, doncs, allunyarà la zona de bany del canal d'accés de les embarcacions, recuperant el perfil característic de mitja lluna. Les obres d'estabilització de la platja de Sant Antoni havien de començar el 15 de setembre passat. L'inici, però, es va posposar precisament per posar al dia l'estudi dels espigons i també perquè l'Ajuntament de Palamós va demanar a Costes més concreció sobre l'impacte del transvasament de sorra d'aquesta platja gran.
L'abadia de Portillat es converteix en un camp experimental per l'estudi de la posidònia.
Científics de l'Institut de Ciències del Mar han escollit aquest llogarret de Cadaqués per estudiar l'intercanvi de gasos en les praderies de posidònia del Cap de Creus. En l'experiment s'utilitza un colorant fluorescent que serveix com a indicador del moviment dels gasos dins de l'aigua. Aquesta recerca es durà a terme entre el 7 de novembre i el dia 21 en un total de 10 mostrejos. Cal aclarir que el colorant no és tòxic ni nociu pel medi ni les persones. Cada experiment durarà uns 30 minuts i l'aigua es tornarà groga per un temps. La prova, que inicialment es du a terme a Port Lligat, està previst que es pugui fer en altres indrets de la costa de Cadaqués. Recordem que les praderies de Posidònia tenen un paper capdalt com a embornal de carboni i productores d'oxigen. Ja us avancem que demà en parlarem a la Randa Mar. Una reacció fisiològica que manté l'equilibri de gasos tant a l'oceà com a l'atmosfera i que ajuda a la mitigació de gasos d'efecte hivernacle. A la tardor, les fulles de Posidònia acaben a la sorra de les platges i aquest material ajuda a retenir la sorra de la platja davant els temporals.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Brussel·les estudia possibles solucions perquè els pescadors puguin continuar sortint a la mar més dies de cara a Nadal, cel.
Sí, Marina, el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, ha anunciat que la Comissió Europea treballa en possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest i cobrir així les necessitats de cara al període de Nadal. Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas. Segons Cadis, l'executiu farà un anunci respecte a la qüestió molt aviat amb l'objectiu que el sector compti amb alguns dies addicionals per treballar en guany. El comissari europeu també ha afirmat l'esforç dels pescadors per fer més sostenibles les seues pràctiques i que això se reflectirà en la proposta de les quotes del 2026. L'anunci de Cadis respecte de les possibilitats de pesca per aquest any arriba després que fonts del govern espanyol avancessin la setmana passada que es podia produir una flexibilització de la situació per tal que el sector pugui sortir a la mar més dies abans de que s'acabi l'any. Per aquest 2025, la Comissió Europea va atorgar unes quotes que, en funció de la mida de les barques, oscil·laven entre 100 i 130 jornades de treball, una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar un de cada 3 dies. De fet, la meitat dels pescadors d'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar, segons dades de la Federació Territorial de Cofraries de Pescadors de Tarragona. I si Brussel·les no ofereix més dies, no podran sortir més a la mar fins l'any que ve. La possibilitat que Brussel·les permeti sortir a pescar més dies s'ha obert arran d'un informe del Comitè Científic Tècnic i Econòmic de la Pesca de la Comissió Europea que indicava que l'estat de les espècies de referència al Mediterrani Occidental havien millorat clarament els darrers anys. Cal tenir en compte que les quotes es van imposar a partir d'informes del 2022, però ara la situació del mar hauria canviat. A inicis d'any, Cadis ja es va comprometre a que si les espècies estaven millor, atorgaria dies addicionals als pescadors espanyols. El conseller d'Agricultura i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrat l'anunci fet pel comissari europeu, però ha avisat que si no s'atorguen més dies extraordinaris als pescadors, hi haurà falta de peix per aquest Nadal. També ha reclamat que les mesures es prenguin aviat perquè, si no, podrien arribar massa tard. Per la seva banda, el gerent del GALP Mar de l'Ebre, Joan Alginet, ha celebrat les paraules del comissari europeu de pesca sobre l'estudi de possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies. Ara bé, Alginet ha deixat clar que aquestes paraules seran bones notícies quan es tradueixen en accions i posin fi al malestar inegit que viu el sector pesquer.
Les paraules del comissari, evidentment, són benvingudes. Poden provocar certa calma i poden apaivagar el malestar que existeix als nostres ports, però, repeteixo, són paraules que s'han de traduir en fets, i els nostres pescadors i pescadores dels nostres ports possiblement estan cansats ja de moltes paraules, el que volen ja és acció. Estem a 11 de novembre, queden 30 dies hàbils per poder sortir a pescar i necessiten, el que volen els nostres pescadors és poder sortir sense el neguit, la preocupació i aquesta amalgama de mesures que s'estan prenent que s'allunyen cada vegada més del sentit comú.
De cara a les quotes pel 2026, estes es discutiran i aprovaran en una reunió entre els ministres d'Agricultura i Pesca dels 27 a Brussel·les el pròxim mes de desembre. Reconec plenament els esforços del sector i d'Espanya per aplicar pràctiques més sostenibles i, de fet, els seus esforços ja han començat a donar fruits. Les dades científiques per aquest any són molt millors que les de l'any passat, ha dit el comissari europeu. La meva intenció és que això es reflecteixi en la nostra proposta per a les possibilitats de pesca del 2026, per descomptat sempre respectant l'evidència científica, ha afegit. Tanmateix, Cadis ha dit que donar més dies de pesca al sector seria el més fàcil per satisfer temporalment el sector i ha subratllat que les quotes han de respectar el que diuen els científics. Segons ha dit, la nova proposta també inclourà un mecanisme de compensació igual que enguany i les mesures adoptades pel sector en els últims mesos també comptaran en les noves quotes. D'altra banda, Cadis també ha dit que la Comissió Europea proposarà als estats membres negociar un nou acord comercial amb el Marroc, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·lés fa un any els acords comercials i pesquers en considerar que vulneraven els drets del Sàhara Occidental.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Ja s'ha donat el tret de sortir de la ruta del Xató. Es tracta d'una experiència gastronòmica estretament lligada a la comarca del Garraf. Carles.
Doncs sí, Marina, la ruta del Xató uneix territori i gastronomia en aquesta nova campanya que es posa ara en marxa, si a més nous municipis. Cubelles, la Bisbal del Penedès i Sant Pere de Ribes se sumen aquest any a Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Calafell i Cunit, on precisament s'ha presentat la 29a edició d'aquesta experiència gastronòmica que barreja productes del mar i de l'horta. Els restauradors també juguen un paper clau a l'hora d'oferir aquest plat tradicional a les seves cartes durant la temporada. Escoltem per ordre a Jordi Gasol, president de la Ruta del Xató, Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, i Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
Sembla ser que estem engrescant els municipis, els ajuntaments, i per això anem creixent, i, bueno, i esperem créixer més. Cada vegada més hi ha més restauradors que hi creuen, i el seu restaurant doncs, o el tenen durant tota la temporada, o, bueno, o fan uns menús de xató durant X dies, i veuen que això doncs, funciona, i la gent és un plat que li agrada, és un plat que ve de gust.
Doncs molt contenta de tornar a ser part de la ruta del Xató després de molts anys, i és que ho havíem de fer. Parlàvem fa un moment també del que representa el Xató, d'on ve aquest Xató, de la pagesia, i Sant Pere de Ribes, com no ha de formar part de la ruta del Xató, quan encara tenim més una trentena de pagesos que treballen la terra en el nostre municipi.
29 edicions vol dir que és un projecte plenament consolidat, que cada vegada hi ha més municipis, no?, que s'assumen, no?, i per tant doncs, molt content i sobretot molt agraït, no?, a totes les persones que fan possible, entitats i sobretot els restauradors, no?, que, doncs, que ofereixen aquest plat.
Com en cada inici de la ruta del Xató s'ha fet el lliurament simbòlic del morter a la nova ambaixadora de la temporada, que és la cuinera i comunicadora gastronòmica Jessamí Caramés, reconeguda per la seva capacitat per reinterpretar la cuina tradicional i que amb el Xató vol també promocionar la cuina catalana. L'escoltem.
Tot i que tingui el seu origen en un lloc concret, se coneix per tota Catalunya i sobretot per la part de costa, jo crec. Llavors és una cosa que l'he viscut des de petita. Me fa especial il·lusió, la veritat, perquè tinc un especial carinyo a tota la zona de Vilanova, de Sitges, de tota la zona del Garraf, no? També Vilafranca. Llavors què passa? Que al final estar aquí per a mi és posar o intentar donar la meva veu a la cuina catalana, i això sempre és important, no? I clar, la meva veu, gràcies a tota la meva trajectòria, és una veu mediàtica que ajuda doncs, a tots aquests petits pobles a donar llum a tota la cuina catalana, no?
La ruta del Xató permet unir gastronomia, turisme i cultura durant els mesos hivernals a través d'un plat molt vinculat al territori, pensat també per maridar amb vins de la denominació d'origen Penedès.
Fem aturada ara a les costes del Maresme, on també s'hi impulsa el segell Peix de Llotja, que ahir comentàvem des de la Costa Brava i aquí a Tarragona. Serveix per reconèixer aquells restaurants que aposten per la compra de peix fresc a les llotges catalanes. És una iniciativa que impulsen els grups d'acció local, també el de la Costa Brava Submaresme, i s'atorgarà anualment, Oriol.
Doncs sí, aquest segell de qualitat vol posar en valor tots aquells restaurants que apostin pel peix de proximitat i quilòmetre zero, amb l'objectiu d'enfortir els vincles entre el sector pesquer i el gastronòmic. Alhora, promou el consum de peix capturat per pescadors locals i garantint la traçabilitat i la qualitat del producte gràcies a la seva comercialització a les llotges del litoral català. Segons Cristina Badillo, gerent del GALP Costa Brava Sud Maresme, la iniciativa pretén que els clients que vulguin menjar peix ho facin amb totes les garanties.
Desgraciadament ens trobem amb restaurants que ofereixen un producte que no és. Sense anar més lluny, vaig anar a un restaurant que posava navalles de la llotja d'Arenys. No s'agafen navalles d'Arenys. Però clar, la gent no ho sap, la gent confia en el que diuen els restaurants. I una miqueta el que volem és això, no? Doncs que la gent doncs, que vulgui realment menjar peix i aposti pel nostre peix i no el de l'altra punta del món, doncs puguin anar a un restaurant i tinguin la tranquil·litat de que sí, que aquell restaurant, si té el nostre segell, efectivament ha comprat peix a qualsevol de les 14 confraries de pescadors de Catalunya.
Aquest nou distintiu s'atorgarà als restaurants que acreditin haver adquirit durant l'any anterior un mínim de 12.000 euros en peix i marisc de llotja comprat directament a les confraries de pescadors o a través de majoristes certificats.
Si és restaurant que compra directament a llotja, simplement necessitarà un certificat que li farà a la pròpia cofradia de pescadors, on s'acreditarà que ha consumit un mínim de 12.000 euros a l'any en peix de llotja. Si és un restaurant que compra a través de majoristes, és a dir, és el majorista el que fa la compra a la llotja cada dia i li serveix en aquests restaurants, el certificat l'emetrà el majorista, però amb el vistiplau la firma de la cofradia de pescadors que ha d'acreditar doncs, que aquest majorista efectivament compra a la llotja.
El segell Peix de Llotja es podrà sol·licitar a partir del mes de gener i la llista de restaurants acreditats es podran consultar a la web www.peixdellotja.cat.
I els nadons aranyencs rebran de nou el seu primer tió. L'Ajuntament d'Arenys de Mar torna a impulsar aquesta iniciativa i entregarà el primer tió a tots aquells bebès nascuts a partir de l'1 de novembre del 2024.
Exacte, l'entrega a aquests nadons es farà coincidint amb la benvinguda del Nadal a Arenys de Mar, que serà el proper dia 28 de novembre, en un acte que començarà a la plaça de l'Ajuntament i acabarà al tram cobert de la Riera i servirà per encendre les llums de Nadal, tot acompanyat d'una xocolatada amb personatges per amenitzar la vetllada. La regidora d'Infància i Joventut, Marta Serrano, destaca l'emotivitat d'aquest acte.
Pensem que és un acte molt tendre, preciós, d'unir a tots els nadons que han nascut a la nostra vila el darrer any. I, per tant, el dia de l'encesa de llums, el 28 de novembre, doncs pensem que és un gran moment perquè tots els nens i nenes que hagin nascut a Arenys l'últim any doncs es trobin, no?, i comencin aquest camí plegats a la nostra vila.
Les famílies interessades han d'inscriure's en un formulari que hi ha penjat a la plana web del consistori aranyenc. Una proposta que es va engegar en l'anterior mandat i en el darrer any es van entregar 59 tions als nadons aranyencs.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada parlant de rius. El Francolí ja no es desemboca a Tarragona en línia recta. El tram inferior ha recuperat la seva sinuositat natural gràcies a una intervenció de restauració ambiental en el marc del projecte Tarragona Greenbelt 2026. L'actuació té diversos objectius: reduir la velocitat de flux de l'aigua i, per tant, el risc d'inundacions, i és una manera d'assegurar millor que hi hagi un cabal ecològic mínim, però també ha comportat altres accions. Per exemple, s'han eliminat més de 26.000 metres quadrats de canya americana, espècie invasora, i en el seu lloc es plantarà més gespa i espècies autòctones. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explica que el Francolí es potencia com a espai de gaudi per la ciutadania i esdevé nexe d'unió i no una barrera.
Potser la més visual de totes aquestes obres han estat la plataforma del Miracle, però aquesta actuació de 1,4 milions d'euros és una actuació molt important que ens ha de permetre recuperar aquest espai del riu Francolí com un nexe d'unió, no com una barrera física i psicològica de la ciutat, sinó com un nou centre epicentre de la vida dels tarragonins i tarragonines. I la idea és aquesta, no? Doncs recuperar amb plantes autòctones per aquest tipus de riu.
També s'han col·locat tres arquetes per retenir residus sòlids i es recuperaran 3,2 quilòmetres del camí fluvial a l'esquerra del riu. El projecte, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, ha tingut un cost d'1,4 milions d'euros. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Situació dominada pel vent, de moment, de garbí o de sud, fins i tot un palet de xaloc en el cas de la Costa Brava, però estem parlant que l'estat de la mar, de moment, tampoc està gaire esvalutat. Marejol, maró, a tot estirar a la costa del Baix Empordà, de la Selva Marítima, però d'aquí, de moment, no passa la cosa. També hi ha alguns núvols que, de tant en tant, van presentant-se al cel de la costa. Són poc importants. En vista el dijous, sí que estarà una mica més ennuvolat el panorama. A estones semblarà Mordor al cel, especialment a la Costa Brava i la costa barcelonina, per tant, àrea més poblada del país. Però aquests núvols no seran productors de pluja. També s'anirà intensificant el vent de gregal, en aquest cas, sobretot a la Costa Daurada, fent que hi hagi maró, forta maró, ja especialment durant la tarda i mar endins. De fet, en general, la tarda del dijous, també la nit de dijous a divendres, l'estat de la mar estarà força més alterat i més engrescat, amb onades que passaran fàcilment dels 2 metres d'altura. Precaució. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora tenim encara algunes vies afectades per alguna incidència, en el cas de l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, on hi ha hagut un accident, tot i els vehicles ja es troben al voral. En sentit nord, en sentit Girona, queda lentitud amb aturades encara entre Cerdanyola, quasi ja tocant Sant Cugat, i fins a aquest punt de Barberà, en sentit nord, també lateral, a la B30, en un tram similar i en la mateixa utilitat. D'altra banda, també tenim lentitud de pretensions per un altre accident que hi ha hagut a l'autovia 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, d'entrada a Barcelona també. Ara ja queda només un carril tallat per retirada de vehicle. En tot cas, encara hi ha aturades en aquesta autovia a partir de Sant Vicenç dels Horts i també de retruc afectant l'autopista B23 entre Sant Feliu, que s'hi tocant ja Molins de Rei, fins a enllaçar amb aquesta autovia 2. A la resta de punts, volum de trànsit, de punts més o menys habituals a aquesta hora, de moment, si més no, sense altres complicacions afegides. I és tot. A la parla.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Amen. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest matí ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Però avui també parlarem amb Jorge Eduardo Opazo, fundador de Mas Container. Anna, primer de tot, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I també muy buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes para todos y muy buenas tardes también para todos tus oyentes.
Vamos a explicarlo un poco bien esto, Jorge, para la gente que no lo conozca. Mas Container es un periódico digital, podríamos decir, el primer periódico digital más leído en temas portuarios, ¿no?, en Sudamérica.
Así es, uno de los más leídos de Sudamérica o Hispanoamérica, exacto, uno de los más leídos. Y es claro, yo es un medio digital.
Ana, andaban.
Sí, hola, Jorge Eduardo, muy buenas tardes, sobre todo.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar por segunda vez con nosotros, todo un placer.
No, muchas gracias.
Y una otra cuestión, porque hablando ya de Mas Container, porque es un multicanal logístico portuario, lo podemos consultar a través también de los canales de YouTube, porque tenéis también un programa que se llama Abriendo el Tarro, que podemos seguir lo que contamos más
en claro. Sí, es un programa que le pusimos coloquialmente Abriendo el Tarro, porque nos referíamos a la apertura de un contenedor. En Chile se conoce al contenedor como el tarro. Y en ese programa hablamos sobre logística, comercio internacional, un poco de geopolítica, de lo que está pasando entre Chile y Sudamérica, en todo lo relacionado a comercio internacional y logística. Ese es su foco.
Claro, porque mira, como bien referenciáis vosotros hoy en vuestra newsletter, que la gente también se puede apuntarlo, les animamos desde aquí. Habéis comentado que los vientos soplan en contra para toda América Latina en el año 26 de cara pues, a menor inversión, presiones inflacionistas. Todo esto también va a influir también en la estrategia portuaria, ¿no?
Claro, pero yo creo que, mira, si bien lo que se augura que para el 2026 va a ser un año medio complejo en lo relacionado a comercio exterior, para Sudamérica, lo que está relacionado a inversión portuaria o bien al desarrollo de inversiones logísticas, como que no está muy apalancado a ese pronóstico, dado que se viene los desarrollos del puerto de San Antonio, donde se está haciendo la expansión del puerto de San Antonio. También hay proyectos en Perú, que es la construcción de otro puerto más, que sería el puerto de Corío, que está cerca de la zona de Arequipa. Y además algunas inversiones que se están desarrollando, tanto como en el área de trenes también.
Claro, porque también debemos tener en cuenta el tren bioceánico, porque lo hemos hablado también aquí. ¿Puede ser una oportunidad
del nuevo
canal de Panamá, por ejemplo?
Exacto. Pero esto está muy relacionado con la estrategia, sí. Claro, con la estrategia que tiene China,
claro,
respecto a su ruta de la seda, ¿no es cierto? Que quiere conectar el Atlántico y el Pacífico, no solamente con el canal de Panamá, sino que está a través de su zona de influencia, que va a ser básicamente Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, pasando por, ¿no es cierto?, conectando todo esto con un proyecto de línea de tren que terminaría en Perú.
Claro, porque esto no viene de ahora, bueno, es aquello que los chinos han dado un golpe a la cabeza, sino desde el año 79... Deng Xiaoping ya lo tenía en la estrategia y ha llegado de todos los puertos hasta China, tiene concretamente 31 en América Latina. Podemos decir que ahora
Falta
dos días para la celebración del primer año del puerto de Shanghái, que es lo que comentaba tu Ruta la Seda. ¿Tú crees que Shanghái va a ser el eje o aún tendrá potencia de importancia Chile?
Yo creo, particularmente, es una opinión muy personal, Shanghái va a ser la joya de la corona del Pacífico. Si se dan las inversiones como se están dando, si se dan la las interrelaciones entre los distintos países, por ejemplo, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil, yo creo que la relevancia de Chancay va a seguir siendo relativamente importante. Y a pesar de los puertos chilenos, que si bien se están tratando de hacer inversiones en puertos chilenos para dar una respuesta a esta expansión de Perú en el área portuaria, hay que hacerse algunas preguntas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado si es necesario tener un puerto tan grande en Chile, cuando nuestra única área de influencia, sobre todo en la zona central, la que comprende el área Valparaíso-San Antonio, no tiene la suficiente carga para tener un puerto de tan relevante importancia, porque el único país que tenemos muy cercano, ¿no es cierto?, es Argentina. Y claro, Argentina está pasando por un problema económico. Claro, entonces no sé si es tan importante tener un puerto tan grande, porque para ese puerto tú tienes que tener carga.
Pero claro. Jorge, ahora lo comentabas, con el tamaño de los puertos, si Shanghái pasa a ser, como comentas, la joya de la corona del Pacífico, ¿qué papel jugarán los demás puertos del Pacífico que ahora son importantes?
Yo creo que van a jugar un papel muy importante, pero hay que redefinir qué es lo que queremos de nuestros puertos. Si ya tenemos un megapuerto que sería Chancay, yo creo que los puertos, y además que la competitividad de los puertos no solamente afecta a Chancay a los puertos chilenos, sino que también afecta a los puertos peruanos, como Callao, y puertos que están cercanos a esa área o a ese hinterland. El tema es que la redefinición de los otros puertos van a ser puertos pivote, entre comillas, que vamos a ser puertos más bien de línea feeder, recibiendo naves más chicas o de menor tamaño, y el puerto de Chancay recibiendo estas grandes naves de gran volumen que vendrían directamente desde China.
Claro, porque una cuestión, Jorge. Por ejemplo, el puerto de Callao, ¿no?, es complementario y a su vez es competencia. Pero vemos también, claro, que no tardan en encontrar, por ejemplo, que el de Callao, su carga fundamental es de Chile, más de la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos ser muy importante, pero Chile no dejará de estar en el escenario, porque pese al corredor que venga todo de Brasil hasta, que es la misión, llegar a Chancay, tendrá un escenario, lo que comentas tú, que son pivotes de influencia en los otros puertos, que será como una especie de cadena, lo podemos entender así, aunque sea de logística por mar. ¿Lo podemos entender así?
Claro. Chancay ya como partió, ya entre comillas, ya el Estado chino ya tiene una cabeza de playa ya bien consolidada. Y para el resto de los otros puertos, tanto los puertos como ecuatorianos, también va a ser muy difícil tratar de entrar en esta competencia con alguien que ya dio, entre comillas, el primer golpe.
Claro, porque también hay ha salido también, por ejemplo, recientemente, y esto no es baladí, que MSC tendrá un servicio de alpaca que va directamente a partir del megapuerto, pero que comunica también Chile con los puertos también con Asia, que estarán en una conexión directa, que retan a Chancay. Esto es súper nuevo, quiero decir, esta noticia es de nada, de el día 8, estamos a la 12, pues esto es importante, claro, también, que esto va a ser Chancay. Porque aquí hemos hablado.
Lo que pasa es que esto también tenemos que verlo desde la perspectiva geopolítica. Que Estados Unidos está tratando también de poner algún grado de ¿cómo se llama?, de influencia en el sentido de tener un poquito, de no perder a Sudamérica como uno de sus socios estratégicos en lo relativo a comercio internacional, tratando de desplazar. Por eso, como una respuesta a quitarle un poco la relevancia al puerto de Chancay, es que capitales norteamericanos también están apostando al desarrollo del puerto de Corilo, que está cerca, ¿no es cierto?, de Arequipa, un poco más hacia el norte de Matarani también, y también en Chile con un puerto que Salaverry, y también desarrollando un puerto en Chile, que está cerca de la tercera región, que se llama Copiaporte también, que es un proyecto que se está desarrollando o que está en una fase de estudio, que también vendría a dar respuesta también al avance chino en el área de infraestructura portuaria. Cabe hacer notar que no solamente China está avanzando en el área de infraestructura en Sudamérica. Tenemos que pensar que China participa en gran parte en la explotación de recursos naturales como es el cobre y el litio, tanto en Chile como también como en Perú. Claro, y en Argentina también.
Sí, aparte del litio, que claro, el litio es súper importante, pero también han visto como Shanghái, que esto es lo que se está, bueno, se puso entre, en aquello como un efecto gatillador, se decían que era como base militar. ¿Podemos decir que pueden, a su vez, China, con estos grandes calados que son megapuertos, a su vez, en una hipótesis de trabajo, también sirvan como base militar, por ejemplo, el puerto de Shanghái? Que es lo que tiene miedo Estados Unidos, lo dijeron como base militar, una preocupación.
Claro.
Sí, tenemos
que pensar que, esto viene también un poco de la experiencia de la ruta de la seda que se implementó primeramente, entiendo, en los países más cercanos a China, ¿no es cierto?, y después con los mismos puertos europeos. Creo que hay un ejemplo claro que es en los puertos de Grecia, donde ellos también, entre comillas, construyeron un puerto, claro, y después tomaron el control. Esa es, entre comillas, la estrategia china. Es como, yo te presto el dinero para que tú puedas construir el puerto y tengas toda tu infraestructura desarrollada, pero el puerto lo controlo yo. De hecho, Shanghái, hasta donde tengo entendido, es controlado desde China.
Sí,
o sea, porque es un puerto automatizado, controlado desde China.
Todo está monitorizado. Y otra cuestión, también China, a su vez, la distribución de la electricidad, por ejemplo, en Lima, es China.
Claro.
El 5G el satélite de Huawei y ZTE en Perú también lo domina y lo domina China. O sea que va más allá de la soja, el mineral, el gas y el petróleo. Van un poco más allá de la dependencia, yo digo total, y no digo de la mente, un poco más.
Mira, hasta hace yo no tengo muy clara la fecha, pero antes el eje económico de Sudamérica era Estados Unidos. Y hace unos 5 años el eje económico de Sudamérica es China. Es el primer socio comercial por lejos de China, o sea, de Perú y de Chile.
Sí, porque hasta, por ejemplo, en Brasil, ¿por qué? Por ejemplo, las transacciones. Eso también es un cambio, porque si decimos que la moneda de intercambio dejará de ser el dólar, no digo que sean de todos los que nos transformemos aquí, de los países de los ricos, eso es significativo también. Quiere decir que los cambios monetarios a través de los se hagan con yuanes, es un cambio también, ¿no?
Claro. Yo no sé hasta qué grado sí el tema de la moneda puede ser relevante en por lo menos en este lado del Pacífico, de este lado del charco, aún la moneda dominante va a ser y seguirá siendo el dólar, no sé en cuánto tiempo, ¿verdad?
Sí, pero han comentado, lo leí el otro día y es un tema interesante, que para hacer las transacciones y como aval, por ejemplo, estos avales, para si son con dólares, tarda muchísimo en hacerse efectivo, y en yuanes han visto que es efectivo, que es de carácter inmediato. Entonces, finalmente será incorporando, yo creo, el yuan, porque ya que será seguridad económica en la transacción. Yo creo que estamos en un cambio de escenario que es muy iniciático, pero a la larga pues puede ser. Pero no todo lo hacen bien, en China, porque, por ejemplo, también se les ha caído el puente que conecta el puerto.
Pensé que era una fake news o algo creado con inteligencia artificial, pero quedé sorprendido con eso.
Claro, y eso es que les ha caído el puente, y tampoco para hacer la valoración del puerto de Shanghái, la cuestión medioambiental, yo creo que lo han dejado aparte, la pasaron por alto y así les ha caído. ¿No?
Sí. Sí.
Claro.
Sí. Hay un tema que es no menor, el tema de la permisología en Chile es un tema muy atingente. De hecho, en las candidaturas presidenciales se ha hecho énfasis Claro, claro. Que tenemos mucho problema con desarrollar proyectos rápidamente en comparación a otros países, ejemplo Perú. Claro, porque nuestras normas ambientales son, entre comillas, homologadas con la OCDE, que nos pone a nosotros estándares mucho más altos que les puede poner al resto de Latinoamérica. Entonces, ahí nosotros tenemos algo que mejorar, porque nuestros proyectos, de hecho, el proyecto de desarrollo de los puertos también han tenido años de demora porque, como decía un amigo una vez, claro, y por cosas de, incluso porque encontraron unos huesos o encontraron unas reliquias de algo, se paró un proyecto, entonces...
Sí.
Lo tenemos que dejar aquí, seguiremos hablando otro día. Muchas gracias, Jorge, por atendernos esta tarde.
Muchas gracias a usted por invitarme.
Y muchas gracias a tú también, Ana.
Sí, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Marina, y también buena tarde a todos los oyentes y buena semana hablamos. Muchísimas gracias.
Sí. Gracias, tengan Jorge. Una buena semana. Un abrazo.
Un privilegio. Un
desde Chile. Muy bien.
Tots els secrets meteorològics al descobert, amb Sergi Corral.
Ho parlàvem al principi del programa. Des del gran temporal Glòria, que sembla que l'atmosfera s'hagi pres un respir i no hem tornat a tenir cap temporal de llevant important. Què està passant, Sergi?
Doncs mira, deu ser la pregunta del milió de dòlars, aquesta que acabes de fer ara, perquè jo crec que ara mateix no la té... La resposta no la tenim, o no la té ningú que ens pugui donar una resposta clara. També has donat una pista, ara quan feies el titular de la intervenció, l'entradeta, és que això de l'atmosfera s'hagi pres un respir, o un kit-kat, o un parèntesis després d'un sotrac com va ser el Glòria, no?
Doncs... A mi em fa por, sí. A mi em fa por perquè potser la propera llevantada acabarem tots arrasats.
A mi és al revés, a mi em fa por que no tinguem els llevants. O sigui, no que la propera llevantada acabem arrasats, perquè una o l'altra haurà d'arrasar una que altra cosa, no? Bé, per activa o per passiva. A mi el que em fa realment neguit és la senyal d'aquesta baixada de revolucions atmosfèrica. Si te'n recordes, també hem parlat diverses vegades el que passa amb les tramuntanes, no? Que no se'n donen tantes, que ha baixat molt la freqüència, que hi ha hagut un canvi de peces atmosfèriques, no? Que és el motor d'aquestes situacions. Doncs amb el tema dels llevants, podríem dir que està passant una cosa molt, molt similar. Posem la fita del Glòria, que va ser l'any del gener de l'any 2020, fa 5 anys. Sí que és cert que amb el Filomena vam tenir una altra situació de llevant, no pas un temporal, una situació, i que el 7-8 de febrer de l'any 23, del 2023, aquí dalt vam tenir un llevant d'un dia, per mal comptat, un dia i mig, en podríem dir, i a sobre anticiclònic, amb altes pressions de context. Per tant, tots aquests llevants, tots aquests temporals de llevant de tardor, que són un clàssic o que havien estat un clàssic climàtic d'aquesta època, sobretot des de mitjans d'octubre fins a ben entrat desembre o algun fins i tot al gener, com va ser el cas del Glòria, no s'estan donant. En canvi, s'estan donant situacions atmosfèriques o bé de sud, com les que tenim tots aquests dies, situacions de sud i de sud-oest, de Garbí, que han augmentat, o bé situacions directament anticiclòniques. I això fa que la meteorologia, la situació meteorològica, s'hagi tornat una mica insulsa, no? Una mica insulsa, i això qui segueixi, qui estigui a grups de meteorologia, etc.
Un friqui meteoròleg com tu.
Un friqui. La gent sempre va tirant, semblem abuelíticos del temps, perquè sempre anem tirant de batalletes. Que si el temporal del 2020, que si la nevada del 2010, que si els tornados de 2005, que si la nevada del 62, que els aiguats de no sé quin any. I tots són abans, i estem perdent aquests aconteixements recents que ens facin parlar una mica. Perquè, clar... Uh-huh. Sí, digue'm,
Marina. En aquest sentit, el que anava a dir és que habitualment fa uns anys enrere de llevantades pràcticament cada any en teníem una.
No una, en teníem dos, tres o quatre. O sigui, si Contem llevants com llevants, ho podríem classificar, no?, entre llevants menors i llevants majors. O sigui, llevants menors, si mirem a mar, per exemple, que és el senyal més clar, perquè si mirem amb pluges i porall, hi ha altres situacions que també ens en deixen. El llevant menor és aquell que les onades és menys de 3 metres, l'alçada mitjana, i llevant menor, l'alçada de més de 3 metres, no?, per una mica distingir. És com aquells llevants curts que duren menys de 2 dies, 3, 2, un dia, 2 dies, o aquells llevants llargs, com va ser el Glòria, que duren 3, 4, 5 dies. Doncs, de llevants climàticament, en una temporada, si la temporada comença, posem, finals de setembre, principis d'octubre, i acaba finals d'abril, principis de maig, doncs potser tenim de mitjana uns 3 o 4 temporals l'any de llevant. Però és que els últims anys no n'hi està ben cap, o tot el que hi ha són llevants menors. També ens podríem parlar, tu, Marina, que fas surf, o algú que li agradi pescar, quants dies o quants fa que no hi ha una situació, per exemple, de mar de fons bona o notable?
Moltíssim.
Per fer surf, no?
Ni la Mira, l'última sí que ho recordo, perquè va ser un dia increïble, que això no passava des de feia un munt, que va ser el 28 d'agost, que hi va haver una tormenta a poques milles de la costa de Salou i va crear una situació de mar de fons, però que va durar unes hores, vull dir... Així dies seguits, potser fa 2 anys que no n'hi ha.
Potser fa 2 anys. Nosaltres els que anem a pescar, hi ha un tipus de pesca que és per pescar els sars, que es pesca a la brumejada. O sigui, quan el mar està una mica remogut, el propi mar pica les roques, treu, fa saltar crancs, fa saltar lapes, patellides i tot això, i els peixos van a menjar allà, no? Doncs tu els agrumes i vas a agafar sars. Doncs situacions d'aquestes de tràgol, de mar de fons o de temporalet menor de menys de 3 metres, perquè si no ja no vas a pescar, perquè és una situació de perill, evidentment, doncs fa molts... Els últims anys n'hem tingut una o dues en tota la temporada de tardor, hivern, primavera. Les aigües estan molt clares, senyal de que no remenen, o sigui, si la transparència de les aigües és bona, senyal que tampoc hi ha remenada i que tampoc hi ha, sobretot, aquestes situacions de mar de fons o que remenin, no? I on te volia anar a parar, que de la mateixa manera que diem que amb l'absència de tramuntanes és degut a un canvi de patrons de circulació atmosfèrica que s'està veient, doncs amb els llevants vindria a ser una cosa força semblant. O sigui, sembla que la Mediterrània hagi desactivat una mica aquests motors de formar les grans depressions, o les depressions mediterrànies, que per una banda era el nord d'Àfrica i Illes Balears, que són les depressions que ens provoquen els llevants, i per l'altra part era el Golf de Lleó, Golf de Gènova, Ligúria, que és el que ens provoquen les tramuntanes, no? Doncs aquestes dues àrees ciclogenètiques han perdut revolucions i ja no fabriquen depressions, ja no fabriquen borrasques. Això segurament és degut, entre d'altres coses, a que tenim menys influència, o allò que anomenem el jet polar, no?, aquesta cinta transportadora, està passant a latituds una mica més altes. I quan passa a les nostres latituds, està molt despenjat, molt estrangulat, molt afeblit, que és el que provoca, o el que pot arribar a provocar, que s'estranguli i es formin aquestes situacions de danes o de solcs una miqueta menys definits, que sí que és cert que ens provoquen aiguats, que ens provoquen pluges, que ens provoquen situacions de pluja torrencial, en podríem dir, però que no van acompanyades d'aquest flux marítim tan important i aquests temporals de mar. I l'última reflexió que volia fer és com aquests temporals de mar són bons per la pròpia dinàmica del mar, la pròpia dinàmica morfològica, geològica, geomorfològica i natural, i de l'ecosistema. Perquè quan hi ha aquesta remoguda de mar, quan hi ha aquest intercanvi, o sigui, es posa la matèria orgànica una altra vegada en resuspensió, fins i tot baixa matèria orgànica dels rius, l'aigua s'oxigena, aquests llevants actuen com un sistema de depuració del mar. A part de portar matèria orgànica i de remoure el fons i de canviar una miqueta aquest estancament, oxigenen i renoven una miqueta al mar. I si no tenim aquests temporals, aquest mecanisme d'autoregeneració o autoregulació que també implica la fauna i la flora, evidentment, perquè implica els peixos, les algues, les fanerògames marines, etc., doncs tampoc ho tenim. I això pot acabar repercutint també en un punt de vista biològic. Per tant, com diem sempre, tot està connectat.
Tot està connectat i les platges, però, no es queden sense sorra gràcies pràcticament a que no hi ha llevantades. Això també, bé, també ho han de dir, eh?
Però també hi haurà algunes platges que pateixen més amb situacions del sud i del sud-oest, que són més freqüents i s'emporta més sorra aquests temporals o temporalets de sud, que sí que els podem tindre o que poden ser una mica més freqüents que, els de llevant. Això està passant en algunes platges i algunes platges ha canviat, no? O sigui, en unes platges, avui parlàvem del cas del Palamós, que s'està acumulant sorra en molta part d'una platja, doncs, en una part és conseqüència, evidentment, dels espigons i dels ports i de les construccions i de tot la mà humana, per entendre'ns, però en una altra part, també, si et canvia aquest règim de corrents i aquest règim de temporals, doncs això també canvia la geomorfologia del litoral.
N'estarem pendents, Sergi. Tornarem a tenir llevant, segurament, no? No
això
hem
espero.
De venir-nos a baix.
Jo espero un temporalasso. Tornarem... Encara no n'he vist. Encara els últims anys encara no n'he vist. Jo me'l deuen.
No. Fa temps que no tenim grans temporals. Moltes gràcies, Sergi Corral, per parlar de les llevantades aquesta tarda.
Fins la propera, que vagi bé.
Amb la nostra secció de meteorologia arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, need to let it go.
First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original.
No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
Down to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go. thank you in advance. I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the eye, to the no, no, no. All my ladies, listen up. All my ladies. If that boy ain't giving up. Lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is, my name is no, my sign is no, my number is no.
La Xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. El portaveu d'En Comú l'Escala, Albert Pons, considera que el govern ha d'assumir com a responsabilitat pròpia el problema.